Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quina escola escolliríeu pels vostres fills? Avui en dia, la qüestió és que hi hagi una... Utilitzaré una paraula de moda. Democratització a l'hora d'escollir de quina manera i quina forma vols que sigui l'educació dels teus fills. Després ells ja escolliran cap on volen anar. Però en principi els pares serien els responsables. Llavors què passa? Que has de buscar en funció de moltes coses. Primer de la disponibilitat, de l'economia, etcètera. L'escola que tu vols, la manera i la forma. Per això cal que hi hagi un teixit d'escoles, de formes i de maneres d'ensenyar, un teixit important, o almenys ric, per donar la possibilitat als pares d'escollir. I això cada cop més s'està tancant. Això cada cop més va baixant. Per moltes qüestions, hi ha molts motius. Ara mateix, en qüestió de l'ensenyament, les escoles que s'estan veient més perjudicades són les escoles concertades, que estan tancant per manca de subvenció, d'arribada d'aquestes subvencions, i pel descens de la natalitat. De fet, en 5 anys, Catalunya ja ha perdut 26 escoles concertades. Les darreres notícies i les darreres que tancaran són el Col·legi Sagrat Cor Fort Pienc de Barcelona, que ja ha anunciat que al setembre tanca, baixa persiana, i l'escola Sant Francesc Xavier, que no continuaran. Això, més enllà de l'opinió de tots nosaltres, que podem estar a favor, en contra, de quina manera, de quina forma, això és una altra cosa, però hi ha una cosa que no es pot discutir, és riquesa. Estem parlant de 26 escoles en 5 anys. Siguis prou concertada o no, aquí jo no entraré. Però quan perdem teixit d'ensenyament, quan perdem oferta d'ensenyament, quan perdem tot això, estem parlant part d'una riquesa i estem parlant de que tot va cap a un lloc. Cap a un lloc. L'escola pública, que no dic que no a l'escola pública, ni molt menys, me faltaria. Jo sóc d'escola pública i he anat a l'escola pública. Però entenc que les maneres de formes de pensar, les maneres i formes de fer les coses han de tenir l'oportunitat, encara que certes administracions o maneres o formes no hi puguin estar d'acord amb això. Avui parlarem d'això, del que per mi sempre ha estat un drama. Un drama quan es tanca una biblioteca, un drama quan es tanca un teatre, un drama quan es tanca un cinema, un drama quan es tanca una escola. Estem parlant de cultura, d'ensenyament, d'aprenentatge, estem parlant de tot això. Quan la cultura i l'ensenyament es veuen afectats, tots perdem. Benvinguts a Migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico que tenim un cap de setmana... Bé, variadet. Començo pel divendres. Aquesta tarda divendres, esperem una tarda molt estable. Les temperatures a la baixa, de fet, ja aquest matí hem notat fresqueta. I la qüestió comença ja demà. Demà dissabte al matí ja comencen les alertes. Aquesta matinada, nit matinada, l'alerta ja comença per intensitat de nevada a l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà. Per aquesta zona començarà a treure el nas una borrasca, un front que deixarà neu i pluja a Catalunya. No a tot Catalunya, però sí, a una bona part. D'entrada comencem per aquí pel dissabte, les temperatures continuen a la baixa, i per la tarda, és quan la cosa s'animarà, sobretot aquestes zones que acabava de dir, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Jussà, per intensitat de neu. De fet, continuarà aquesta alerta. Al tot el Pirineu Oriental, Prepirineu i Pirineu Oriental, esperem nevades, fins i tot nevades abundants, i pluja a tot l'oest. Al terç oest de Catalunya esperem pluges. A la resta, doncs, núvols. Possiblement la pluja, tota aquesta pluja, s'anirà anant cap a, ja diumenge al matí, cap a les comarques de Girona. Ja parlaríem parlaríem de l'Osona, parlaríem del Ripollès, de l'Alt Empordà, de tota aquesta zona. Sí que esperem per demà, diumenge, per matí de diumenge, el pluja i neu. Pluja i neu. I no descartem alguna gotellada cap al Maresme i al Barcelonès. Les temperatures a la baixa. I aquest és el cap de setmana que ens espera. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs a veure, repassem aquesta xarxa viària. Comencem amb les vies que encara continuen tallades. Autopista AP7, encara ara tallada entre Borrassà i Viladamuls, i també a la Nacional 2, entre Bàscara i Vilamalla. En aquests casos, bàsicament s'està fent tasques de neteja, de reparació de la via, però aquest tall continua, com et deia, AP7, entre Borrassà i Viladamuls, i Nacional 2, entre Bàscara i Vilamalla. Evidentment, encara es fan desviaments, i això està provocant cues importants a totes dues vies del punt de desviament, sobretot en direcció sud. A la zona de Lleida, la via més important que continua tallada, aquesta sí, per manifestació encara ara, és l'autovia A2 entre Vilagrassa i Tàrrega en tots dos sentits de la marxa. A més, us parlem d'un accident que s'ha produït a l'autopista AP7, a Castellet i la Gornal. Doncs bé, només hi ha un carril obert en sentit nord, sentit Barcelona-Girona. Cua important de més de 8 quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7 entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, com et deia, això és a causa d'un accident i en sentit nord. I acabo, a prop de Barcelona, alguna incidència s'ha produït a tocar del nus de la Trinitat que afecta a totes les vies que enllacen amb aquest nus. És el cas de la Ronda Litoral, aturada fa més de 3-4 quilòmetres entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. Pot a nord, B20, una cua compacta de més de 2 quilòmetres des de molt abans del túnel de Santa Coloma i també el darrer tram de la C58 entre Montcada i el nus d'entrada a Barcelona. Per tant, com pots comprovar, avui sí que encara parlem d'incidències en aquesta xarxa viària catalana.
Moltes gràcies, Roger, i que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, a reveure.
Bé, doncs anem a perdre pes. Vamos a hablar del método fantástico que tiene un nombre. El plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec para adelgazar. Es de última generación. Adelgazas de forma eficaz y natural, sin pasar hambre. Y bueno, Enriqueta, dietista del plan 1-2-3, dietista de Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz, muy bien. Pues vamos a hablar del plan 1-2-3, que es un método que nos ayuda a perder peso y bajar volumen, pero más rápido de lo que pensamos. Y además es que el plan 1-2-3, Cruz, es apto para todos. El plan es sin gluten, sin azúcar. Lo pueden hacer veganos, diabéticos y también hipertensos.
Efectivamente, y además, con el plan 1-2-3, al perder peso, vas a nivelar tus niveles de azúcar y colesterol. O sea, y además, el plan 1-2-3 es natural. Está hecho de plantas, minerales, vitaminas, evidentemente con registro sanitario, y no son batidos. Vas a seguir comiendo y en solo 3 semanas vas a adelgazar de 4 a 7 kilos. Enriqueta, la primera semana vamos a limpiar. ¿Cómo lo hacemos?
Sí, pues es una limpieza, tomaremos los sobres de piña, que son los que nos ayudan a deshincharnos, a evitar la retención, a combatir el estreñimiento y que nos permiten perder más de 2 kilos y bajar más de 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar y a drenar.
Sobre todo renovar la flora con los sobres de naranja. Ellos también nos ayudan a que desaparezcan los michelines, a regular el metabolismo, a que asimilemos bien las vitaminas y minerales y perder 2 kilos más.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Son saciantes, nos calman la ansiedad y nos atrapan la grasa para que sigamos perdiendo peso, ¿eh? Y en total, en estas 3 semanas, el resultado de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, que el teléfono es tan fácil como el plan. 650-51-52-53. No tienes que desplazarte a ningún sitio. Toda la información por teléfono. Y si lo deseas, lo recibes en tu domicilio, el plan, por mensajería y sin gastos de envío. Repito el teléfono, 650-51-52-53.
Pues mira, con el plan 1-2-3, adelgazar, ya lo sabes, es sencillo y es económico, ya lo verás. 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte, sí, y explicártelo todo sin ningún tipo de compromiso. Y oye, vas a perder de 4 o 7 kilos en 3 semanas. Oye, Enriqueta, hay un gel, dime, que tenéis fantástico, sí, este que es 2x1, el gel adelgazante, que es masajeador de rolones y además gel reductor. Oye, ¿y si lo añadimos con el plan 1-2-3 solo para los oyentes de COPE Cataluña?
Pues lo vamos a añadir, porque es un gel extraordinario, que es un complemento ideal. Cada día un masaje con este gel, con su rolón, nos va a ayudar a destruir esa grasa en barriguita, piernas o caderas, para reducir centímetros, para quemar la grasa, para alisar nuestra piel. Viene de regalo, pero vamos a poner también, Cruz, las tres infusiones naturales. La detox, que depura,
bien,
la lipo,
sí,
que nos ayuda a disolver grasa, y la adrena, que nos ayuda a evitar retención de líquidos. Gran promoción por ser oyente de COPE. ¿Y qué tienes que hacer? Marcar el teléfono. 650-51-52-53.
Pues ya lo sabes, 650-51-52-53, y ahí tienes esa oferta exclusiva para COPE Cataluña. Llévate gratis con el plan 1-2-3, el gel reductor caliente con masajeador de rolones, y las tres infusiones, la detox, la drena y la lipo. Con tu plan 1-2-3, 650-51-52-53, y ya sabes que vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Voy a repetir el teléfono, 650-51-52-53, y Enriqueta, que ya es muy que we can, que sí, sí que se puede.
Claro que sí, porque con el plan lo vas a conseguir, vas a deshincharte, vas a reducir la barriguita, vas a perder ese peso y ese volumen en un plazo de 3 semanas con salud. Y sí, sí, vamos a repetir lo que podemos perder, ¿eh? De 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Enriqueta, bon cap de setmana, patunets, patunets.
Igualment, bon cap de setmana.
Adéu. I de seguida parlarem de tot aquest teixit que estàvem parlant d'educacional, perquè en 5 anys, i aquesta és la dada, en 5 anys, han tancat 26 escoles concertades pel descens de natalitat, entre altres motius, no només és un motiu, són uns quants motius, eh? Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
I a més s'han afegit dues més.
Sí, en realitat han tancat 24 i aquestes dues.
Ah, vale,
són les 26. Hem de matisar això de tancar. Com a concertada, sí. Ara ho explicarem.
De seguida ho expliquem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos, 129 euros. Más info en visionlab.es.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Lubina grande más de 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, el títol de la cançó no seria aplicable al tema. I don't care, I love it, no m'importa, m'agrada, no seria el què en aquesta qüestió del tancament d'escoles concertades. Que no és tancament en algunes d'aquestes, no, Yolanda Canales?
No és que tanquin portes, però sí que passen a una altra titularitat.
D'acord.
O sigui, fins a 26 escoles han tancat, efectivament, en els últims 5 anys a Catalunya. 10 d'aquests centres sí que han tancat de forma definitiva, i dos d'ells en concret han anunciat el seu tancament en el proper curs. Estem parlant del Sagrat Cor Fortpienc i l'Escola Sant Francesc Xavier, i de la resta, 15 han estat absorbides per la xarxa pública, o sigui que han deixat de ser escoles d'iniciativa social i concertades per ser públiques, i una ha passat a formar part d'un altre centre concertat, l'Escola Sant Josep de Gràcia. I per què s'han trobat en aquesta situació? Doncs hi ha factors econòmics i també demogràfics. econòmics perquè s'han succeït diverses crisis. Hem empalmat, no?, la crisi financera amb la provocada per la pandèmia. Els pares han perdut poder adquisitiu i s'ha optat també per la... per portar els nens a l'escola pública. Però després també hi ha un tema d'ofec econòmic. Els darrers governs de la Generalitat, ara també s'hi suma el govern central, doncs tenen a la concertada una mica com en el
punt de mira.
Sí, i no paguen bé ni a temps. O sigui, hi ha aquest infrafinançament del que es queixen moltes d'aquestes escoles. I després està, evidentment, la caiguda de la natalitat, que ha afectat sobretot a Barcelona, però no només a Barcelona, eh? És un problema que pateix tot el sector i arreu de Catalunya.
Doncs parlem amb el senyor Miquel Gil, que és portaveu de l'Escola Sagrat Cor de Fortpienc, que, sobre aquesta situació. Miquel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies. Primer, sento molt haver de parlar amb tu en circumstàncies com aquestes. Voldria que fossin unes altres molt més alegres, però al final, quins són els motius que arriben com a desembocament aquest tancament?
Sí, com bé deies, normalment no és un únic factor. El que sí que hi ha alguns que són claus. La davallada demogràfica és un factor que afecta a tot el sector. Vull dir que no és només a la zona de Barcelona, no és només en aquesta escola localitzada. I després també és una davallada demogràfica que en aquest cas també ha anat acompanyada d'una mala planificació de l'oferta educativa de la zona. Una mala planificació que nosaltres considerem que s'hauria d'haver fet d'una altra manera, perquè s'ha creat un excés de places a escola pública els últims anys, que finalment doncs ha agreujat aquesta davallada demogràfica. Concretament hem trobat quatre ofertes educatives noves d'escola pública en els últims anys a la zona. Bueno, amb una situació de davallada demogràfica no s'acaba d'entendre massa bé.
No sé si també el suport econòmic entra també en joc, sobretot el suport econòmic de la Generalitat en aquest cas.
Sí, en el cas de l'Escola Sagrat Cor, parlem d'una escola amb un 27% d'alumnat vulnerable. Un alumnat vulnerable que normalment té una dotació econòmica, com un suport, un ajut que ve en forma de beca, per dir-ho així, per part de l'administració. I aquest ajut és un ajut que realment, per l'import en què està dotat i per els terminis de pagament, realment ofega força la situació de les escoles. Per l'import vull dir perquè és un ajut que com a màxim està dotat d'uns 998 euros, quan el cost de la plaça escolar, segons l'informe de l'any 2019 de la Sindicatura de Greuges, el cost de la plaça escolar està al voltant dels 1.500 euros. I aquest ajut només compensa 998. Llavors trobem una diferència que normalment ha d'assumir la institució, ha d'assumir l'escola. I en els terminis també trobem que és una situació força agreujada, ja que en el present, en l'any actual, per exemple, en el curs actual, el 23-24, aquestes escoles encara no han rebut aquestes dotacions, aquests imports. Clar, Sagrat Cor, parlem d'una escola d'iniciativa social, una escola amb un alt nombre d'alumnat vulnerable, un 27% d'alumnat vulnerable, amb la qual cosa, quan més alt és el nombre d'alumnes que depèn d'aquest suport, d'aquest ajut, doncs més agreuja la situació financera també de les escoles. No? És normal que hi hagi arribat un punt en què, amb la pèrdua de concerts per no tenir prou alumnat a la zona, i a més que l'alumnat que arriba a l'escola doncs sigui un alumnat que depèn d'aquest suport econòmic de l'administració, doncs acaba sent una situació... Bueno, complexa en quant a sostenibilitat del projecte.
Això és la part de la sostenibilitat. Per la part d'ensenyament, estem parlant de que Catalunya ha perdut 26 escoles concertades en 5 anys, entre altres motius perquè comentaves del descens de la natalitat. També hi ha un factor econòmic darrere de subvencions i d'ajuts, com també estaves molt bé explicant. Clar, però quan ho veu en perspectiva aquestes notícies, un pensa, possiblement estem limitant molt el ventall d'oferta a l'hora de maneres i formes d'ensenyar.
Sí, precisament en algun moment, no? Tu parlaves d'escola concertada, jo feia esment a escoles d'iniciativa social, doncs perquè realment el que siguin concertades o no al final depèn d'una situació administrativa, d'una situació, bueno, de relació amb l'administració, de col·laboració amb l'administració, però el que realment defineix aquestes escoles és que han sorgit perquè existia una necessitat social a la seva zona, com és el cas de Sagrat Cor, que fa 84 anys doncs, va néixer per donar servei escolar a les filles d'aquelles dones que començaven a treballar en l'àmbit industrial i no podien ser acollides per al sector públic del moment, no? Perquè no s'escolaritzava aquestes nenes. Llavors, el Sagrat Cor va néixer per això, per donar precisament doncs, aquesta solució en aquella necessitat d'aquell moment, i a dia d'avui també continuava donant solució a les necessitats socials, no? Llavors, les escoles d'iniciativa social, al final, el que surten, el que neixen, és per poder donar resposta a això, a necessitats, bueno, que el sector públic del moment doncs, no estigui cobrint amb prou bé, no? I, al final, això és una riquesa que tenim en aquest país, no? L'associacionisme, les fundacions, tot el que dona teixit o crea aquest teixit de riquesa de social i de col·laboració també amb l'administració, doncs realment és una riquesa pel país. Una llàstima que en aquest cas, per exemple, del Sagrat Cor es perdi una escola vulnerable en una zona on, a més, se la necessitava.
Miquel Gil, portaveu de l'escola Sagrat Cor de Fort Pienc, gràcies per la xerrada i felicitats per la feina feta.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Doncs ja escolteu, a vegades la varietat doncs se'ns escapa de les mans. Estem a punt d'arribar a 2:15. De seguida actualitzem titulars de la jornada aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81. Celebra el Día del Padre en los hoteles Petit Palace, donde podrás vivir una experiencia única junto con tu familia en hoteles céntricos en las principales ciudades de España. Además, accede a ventajas exclusivas de hoteles Petit Palace registrándote en su club de fidelización Tripster Club. Consulta nuestra web petitpalace.com.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
El dato es tremendo. Casi el 40% de los profesores sufre síntomas depresivos y no reciben la ayuda necesaria. Casi la mitad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera. Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest divendres, primer divendres del mes de març, primer dia del mes de març del 2024. I actualitzem els titulars més destacats de la jornada amb la Mara Rodríguez. Mara, com estàs?
Bon dia,
què ens expliques?
Doncs mira, comencem parlant de sequera. Catalunya està patint una emergència forestal i és que després de 3 anys amb molt poca pluja, molts boscos estan col·lapsant. Només al Baix Llobregat hi ha unes 600 hectàrees amb una mortalitat d'arbres molt important, fet que ha obligat a executar accions d'urgència per reduir el risc d'incendis forestals. I seguint amb la sequera, tornen les misses i les processons per invocar la pluja. La Basílica de Santa Maria del Pi fa des d'avui misses diàries durant una setmana i una processó per demanar que plogui. Parlem també d'avenços mèdics, i és que s'ha fet una tècnica pionera que permet diagnosticar la fibromialgia en una mostra de sang i distingir-la de malalties reumàtiques. Es tracta d'una investigació on col·labora la Universitat Rovira i Virgili. Seguint amb avenços, parlarem d'una nova eina per facilitar la vida a les persones amb celiaquia. Des d'ara hi ha un manual de bones pràctiques per la restauració sense gluten. I és que les persones celíaques o afectades per altres trastorns relacionats amb el gluten necessiten, quan van a un restaurant, disposar d'unes garanties addicionals per poder fer-ho amb seguretat. Per últim, parlem de política. Un 60% dels catalans desconeixen la data de les eleccions europees i no saben dir el nom de cap institució comunitària. És una de les conclusions de la primera enquesta sobre la percepció dels catalans sobre la Unió Europea, impulsada per l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i el Centre d'Estudis d'Opinió.
Mare, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que tinguis un bon cap de setmana, eh? Cuida't. La tuitada esportiva amb Marci Bé del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut, bon dia.
Què tal, José Miguel, companys? Bon migdia. Bueno, bon migdia. Estic trist i estic, doncs, molt tocat i molt afectat.
Per què?
Per una notícia que acabem de saber fa uns minuts. Avui han començat a Glasgow els mundials indoor d'atletisme, els mundials en pista curta. Teníem una opció molt consistent de medalla en la persona de Maria Vicente i a la prova del pentatlón. Maria Vicente ha començat la competició a la prova dels 60 com un autèntic tro, marcant la millor marca de les participants. Ha arribat la segona prova, salt d'alçada, i quan atacava el llistó sobre 1,70 li ha fallat el peu. I la pròpia atleta ha estat la que fa uns minuts ha confirmat o ha dit als desplaçats a Glasgow que és trencament total del tendó d'Aquiles.
Oh.
A manca, evidentment, d'un certificat mèdic i d'unes proves més exhaustives.
Oh.
La veritat és que, veient les imatges, ja pràcticament era un 99% de sospita de lesió d'Aquiles, però està sent, de fet, la mateixa atleta, evacuada ja en cadira de rodes, la que confirma trencament total del tendó d'Aquiles.
És una lesió
que la deixa fora de Glasgow i és una lesió que la deixa fora dels Jocs Olímpics de París.
Importantíssima. Una pena.
Tots els ànims per Maria Vicente i una abraçada
molt forta,
molt gran per ella i per tot el seu equip. Ha estat un pal amb el qual l'equip espanyol ha començat aquest Mundial d'Atletisme pista curta a Glasgow. Però, escolti, coses més mundanes. Al Barça li beneficia el que va passar ahir a Sant Mamés, no?
Jo crec que sí.
Vostè creu que sí? Jo crec que també.
Jo crec que sí.
L'Atlètic de Bilbao es fica a la final de la Copa del Rei, elimina l'Atlético de Madrid i rebrà el Barça en plena eufòria. Qui més, qui menys, meditant si 40 anys després pot sortir una gavarra per la ria de Nervión. I, a més, en el partit de Lliga que enfrontarà el Barça davant del conjunt basc, no hi seran, recordem, ni Dani Vivian ni Nico Williams. Tot aquest Atlètic Barça de Lliga l'analitzarem a la sintonia d'Esports Cope amb un ex de totes dues cases, Xavi Escurza. Vostè se'n recorda, Xavi Escurza? Va ser un dels fitxatges de les postrimeries de l'etapa de Cruyff a la banqueta, ell, Xavi Escats, etcètera, etcètera. Doncs sí. Amb Xavi Escurza, ex-Barça, ex-Atlètic de Bilbao, analitzarem aquest partit d'aquest cap de setmana. I si el Barça visita l'Atlètic de Bilbao, vet aquí que el Girona visita a l'altre finalista de la Copa del Rei, el Mallorca.
Ah.
Estem pendents, sobretot en clau de l'equip de Montilivi, si Dalí Blin arriba o no arriba per jugar aquest partit a Son Moix. A l'Espanyol, males notícies. Juguen contra el Huesca. Ha parlat Ramis i de les primeres coses que ha dit, Pacheco, el porter, s'ha lesionat. Per tant, Joan García serà l'home encarregat de defensar la porteria blanca i blava davant del conjunt que entrena Antonio Hidalgo. Més de la roda de premsa de Ramis, de la mà de Quique Iglesias, que ja m'ha dit que Ramis avui s'ha atrevit amb el català. De mica en mica, fent progressos, avançant, trencant barreres. Ramis, Lluís Miquel Ramis, s'ha atrevit avui amb el català.
Però és de Tarragona, ell, no?
És de Tarragona, però de família valenciana. No ha tingut un contacte amb la realitat catalana, per dir-ho així, un contacte molt estret. De fet, insisteixo, de mica en mica, progressos, tal com ell va anunciar, i escolti, piano,
bé,
si arriba...
És que també ha viscut molts anys fora...
Ha viscut molts anys fora,
és veritat, això, sí.
I clar, no és un contacte quotidià, no és un contacte... Escolti, mire, Mitchell fa l'esforç, Ramis fa la... Escolti, coses que són detalls. I en el món del bàsquet, jo començaria parlant de l'Uni Girona, l'equip de Roberto Íñiguez, que està a semis de l'Eurocup per la porta gran. Dues jugadores importants lesionades defensaven 13 punts a la pista del Galatasaray. No només els van defensar, sinó que van guanyar el partit, i l'equip de Fontejau entra i fica el cap a les semis de l'Eurocup femenina. I avui, a l'Eurolliga, Barça-Mònaco, al Palau Blaugrana, teòricament, i jo crec que pràcticament, amb Ricky Rubio, anem a veure en quants minuts, en quanta aportació, en quina aportació al roster del Futbol Club Barcelona.
José Luis Gil, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Que tinguis un bon cap de setmana, cuida't.
Vostè també.
Com passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem totes aquestes informacions esportives de casa a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlarem dels relleus generacionals i sobretot d'un que tots són greus, perquè fa mancança en moltes professions d'aquest relleu generacional. Però el transport per carretera, és un dels més afectats. De fet, falta ja mateix. I en parlarem de seguida aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Sueñas con los goles de tu equipo?
Para el Atleti Bilbao, en un corre, primer palo, gol. ¡Gol del Atleti!
Entonces, seguro que vibras escuchando Tiempo de Juego. Este sábado, Valencia-Real Madrid.
¡Toma!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Betis. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
¡Hay alineación de los colchoneros, Ruiz!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? Era lavavajillas Finish o unos loncheados esencia única 100% ibéricos. ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fíjate bien donde pisas, fíjate cuando caminas, no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor.
Parlem de relleus generacionals al transport per carretera. Tenim el telèfon precisament per parlar d'aquesta problemàtica i de la situació que hi ha i de quants transportistes i conductors fan falta, ja no a Catalunya, a Espanya. Parlem amb el secretari general de la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya. Juan José, bon dia.
¿Qué tal? Bon dia, muy buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros, Juan José. Oye, es que es un pez que se muerde la cola, claro. Los transportistas se van jubilando, pero los que están en la cola y quieren ser transportistas no se pueden examinar porque es que medio año para examinarse con una cola de 5.000. ¿Qué es lo que está pasando? Esto al final acabará mal, ¿eh?
Bueno, es un problema, lo has definido muy bien al principio, de falta de medios por parte de la Dirección General de Tráfico. Es cierto que no pasa en todas las jefaturas provinciales de igual manera. Hay algunas en las que no hay tanto retraso en la obtención del permiso, en poder examinarse para obtener el permiso de conducir, pero es cierto que en otras sí que hay un problema de escasez de examinadores y eso hace que se ralentice la facilidad o dificultad para poder hacer el examen. También hay que tener en cuenta que además no es un sector que sea atractivo para la juventud española y eso hace que en muchos casos tengamos que recurrir a conductores extranjeros en los que el problema, si quieres luego lo comentamos, se agrava aún más y los plazos se alargan, podemos hablar incluso hasta de año y medio para que un conductor extranjero pueda homologarse en España y poder conducir.
Hombre, ya que se acaba el tema, empecemos por aquí. Claro, cuando hablamos de un conductor extranjero, supongo que tiene un permiso de conducir de otro país que no es homologable, ¿no?, con la norma española.
Efectivamente, tiene España firmados convenios de canje, de reconocimiento con otros países fuera de la Unión Europea, porque con la Unión Europea la convalidación es automática, es decir, los permisos obtenidos en cualquier país de la Unión Europea son automáticamente convalidables en España, pero desgraciadamente ya la cantera de posibles conductores de la Unión Europea está agotada, porque este problema de falta de conductores en España lo sufren prácticamente todos los países de la Unión Europea y tenemos que recurrir a terceros países, en el caso de España principalmente, o bien el norte de África o sobre todo todo lo que es Hispanoamérica, que es nuestra fuente principal de contratación. Claro, ahí lo que ocurre es que estos canjes normalmente, en el caso de los países con los que hay, que siento que son muchos, se limita al canje del permiso B, permiso para conducir coches, para que nos entendamos,
sí,
pero no el canje del carnet de conducir profesional, lo que obliga a estos conductores a tener que hacer el examen en España. Pero previo a eso tienen que pasar un trámite anterior ante la Seguridad Social, ante extranjería, para convalidar o tener, mejor dicho, el permiso de residencia, cosa que también estimamos que se viene a tardar unos 4 o 5 meses. Si a eso lo unimos la tardanza en poder examinarse para primero canjear el permiso de conducir, el permiso B, y luego hacer el examen, y a eso hay que añadir que por directiva europea además hay que obtener un carnet especial de transportista, aproximadamente estamos hablando que en muchos casos es un año y medio para que estos profesionales puedan conducir en España.
Juan José, así en números redondos, ¿cuántos transportistas ahora mismo, qué déficit hay de transportistas en España?
Bueno, se estima aproximadamente unos 20.000 conductores profesionales. Es sorprendente en un país con más de 2 millones de parados que hayan 20.000 ofertas de empleo en nuestro sector sin cubrir. Aproximadamente el universo de conductores en España es de unos 380.000 conductores de camiones, me refiero en activo, de camión, y aproximadamente unos 70.000 de autobuses, es decir, en total unos 450.000. Es un problema que se da también en el sector del transporte de viajeros, pero sobre todo de forma agravada en el sector del transporte de cargas.
¿Por qué no resulta atractiva esta profesión para los jóvenes o las nuevas generaciones?
Bueno, hay que tener en cuenta que ya España es un país afortunadamente de bienestar, en el que la gente pues le gusta dormir en su casa, trabajar 6, 7 horas al día, 8 como mucho, pero poder tener conciliación familiar, que es lo que ahora se denomina, ¿no? Que en el caso de un conductor profesional, pues en muchos casos está una semana fuera de su casa, si hace transporte internacional, hablamos en algunos casos de 15 días, y eso lógicamente pues hace que sea una actividad penosa. Si a eso lo unimos, que es una actividad muy solitaria, es una persona que va a bordo de un camión, que no interrelaciona con más personas, salvo cuando hace sus paradas obligatorias, pues realmente hace que no sea una profesión muy atractiva para los españoles.
Pues señor Juan José Gil, secretario general de la Asociación de Transporte de España, la FENADISMER, oye, muchísimas gracias por esta charla y estas explicaciones que nos has dado, muy, muy amable.
Gracias por hacer un eco de nuestro sector y de nuestra problemática. Gracias, un saludo.
Pues un placer. De seguida parlarem de qüestions més agradables. D'entrada parlarem de menjar bacallà. Us agrada menjar bacallà? Es pot cuinar de mil maneres. És aquest plat que tu pots inventar, fer-ho de mil maneres i formes, i tot té el seu secret. Parlarem amb el rei del bacalau per parlar de menjar bacallà. I després, evidentment, és divendres, parlarem de cinema i parlarem de les recomanacions que ens portarà el Taisan Cao i ens ho portarà aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro. Con registro sanitario, es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50. 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada, sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito, 6,50 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos, repito, 6,50 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us agrada el bacallà? El bacallà, quan la meva mare era molt jove i la meva àvia, doncs era un producte que era per la gent pobra, per la gent modesta, menjàvem bacallà, bacallà. Ara, això ha canviat molt, com en molts aliments. És un producte d'aquests de bona cuina. És un producte que es cuina de mil maneres. És un producte que ben cuinat és una d'aquelles delícies que no t'ho pots perdre. Doncs mira, anem a parlar per un lloc que en saben i molt de com cuinar el bacallà, que és el rei del bacalao. Tenemos aquí el restaurante el rei del bacalao, tenemos a Rafael, que es el rei del bacalao del rei del bacalao. O sea, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás?
Bé, moltes gràcies, bien.
Benvingut. Bé, d'entrada, explica'ns, comencem pel principi, comencem pel lloc, pel restaurant. Explica'ns una mica sobre el rei del bacalao, com va sorgir la idea d'obrir un restaurant, doncs, especialitats en bacallà a Barcelona.
A veure, la idea va començar fa uns 7 anys, que ens van conèixer el Felipe, que ell és de Portugal, d'una aldea a prop de frontera amb Espanya.
Sí.
I jo, que sóc fill de gallec, d'una aldea tot just, pues, casualment, d'una aldea gallega que ha estat prop de Portugal.
Sí, sí. I d'aquí surt aquesta idea d'obrir un restaurant a Barcelona.
I d'aquí sorgeix que, bueno, ens van conèixer i, a part del que t'he comentat, pues, en el tema gastronòmic, pues allà tenen uns productes bestials, unes verdures molt bones, unes carns brutals i el que millor tenen, pues, és el peix. Gaudeixen del peix de l'Atlàntic, que sempre l'han tingut a la seva disposició i, clar, estan acostumats a productes de primera qualitat.
Parlem de plats i de receptes de bacallà més populars i que recomaneu i que feu al restaurant.
Com t'he dit, amb el Felipe, que és portuguès, jo soc d'aquí, de Barcelona, pues vam decidir i vam veure que no havia, que hi havia plats de bacallà, que a Barcelona, que és un lloc on tradicionalment s'han fet moltes receptes de bacallà, pues no hi havia un restaurant especialitzat en bacallà com sí que hi havia anys enrere. I a més, pues, també trobàvem que encara que el bacallà que consumim aquí és un bacallà molt bo, pues el bacallà portuguès és un gran, no és un gran desconegut, però sí que és un desconegut dintre d'aquí i que no arribava. Llavors, pues, vam dir, com ens agrada el menjar de primera qualitat, fem una cosa, portem-ho des d'allà i proposem una oferta gastronòmica basada en el bacallà portuguès, i en principi va ser, pues, cuinat a l'estil tradicional portuguès. Això, bueno, són productes semblants, però després tenen característiques diferents i que a l'hora de fer les receptes també això ho tenen en compte.
Preguntes, deia que hem parlat sobre, àmpliament del bacallà, però ja heu sentit el Rafael com explicava que bé, si voleu menjar un arròs també hi ha arròs, fent de tot, no només fem bacallà. Bacallà seria el producte estrella en aquest cas. Mira, us comento la web, allà ho trobareu molta més informació del restaurant, elreidelbacalao.com, si m'equivoco és elreidelbacalao.com, no? La web?
Sí, en català també, elreidelbacallà.com.
Elreidelbacallà.com, en català o en castellà també, elreidelbacalao.com. El rei del bacalao està al carrer Sicília 394 de Barcelona, carrer Sicília 394 de Barcelona, i el telèfon. A la web ho trobareu, això, la direcció i el telèfon, però jo us ho dic per si ara voleu apuntar. El 93 476 35 51. 93 476 35 51, però insisteixo que si ara no teniu per apuntar, doncs a la web ho trobareu tot, elreidelbacalao.com o elreidelbacallà.com. Rafael, del rei del bacalao, escolta, m'ha obert els ulls a un món que és molt més complex i complet del que jo pensava. Moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 €.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 €.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
La mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora, dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí.
ahí en el Pepe y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, anem a parlar de cinema, anem a parlar de recomanacions de cinema amb el Taisan Cao. Com estàs, Taisan?
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
Molt bé, benvingut.
Què et passa, la veu? Que estàs una mica...
Perquè estic encara refredat, encara tinc la veu.
Encara.
Tothom m'ho diu, i sí, és una cosa normal.
Que avui es nota.
Es nota, ahir era pitjor encara. Però, ostres, això significa que m'estoy cargando una de les mejores coses que tengo.
La teva veu... Cuida-la, cuida-la.
De fet, em dóna de menjar la meva veu. Tot
avui, avui no m'has presentat com és habitual, amb aquesta frase que dius...
Si vols
que...
ho faig.
No, bueno, sí, bueno, vinga, bé.
Va, bé.
Fes-ho.
Anem a parlar de cinema, anem a parlar de recomanacions de cinema amb una persona que és capaç de veure coses que a tu et farien desmaiar, que és capaç de veure coses que a tu tindrien en coma un mes a un llit, a un hospital, amb assistència respiratòria. És Taisan Cao, l'única persona que es posa al costat d'una cabra i es posa una pel·lícula i la cabra marxa i ell no. Què tal, Taisan?
Avui vull fer gala d'aquest sobrenom. Avui t'agradarà, perquè avui faré gala d'aquest sobrenom. Doncs mira, bueno, començarem amb un parell d'estrenes que són de les normals i després parlarem d'aquest tipus de cinema. Dir-te que avui s'estrena a les sales una pel·lícula que es diu Totem, que està nominada a l'Oscar, a la sí, millor pel·lícula internacional, i que és una coproducció entre Dinamarca, França i Mèxic,
sí,
i que respon a aquest estil de pel·lícules que jo fa un temps et comentava que hi ha una pel·lícula que es diu Codones un màquina, que se'n riuen d'aquest tipus de pel·lícules que ells anomenen el car exploitation. Aquest tipus de pel·lícules, doncs, molt visuals, amb postes de sol, intimistes, amb ambients rurals... Doncs
sí.
Aquesta és una pel·lícula que segueix pas per pas tot aquests paradigmes, no? I és una pel·lícula que explica, doncs, una festa d'aniversari, i on una nena que està, doncs, per una casa veient com tothom es reuneix i estan parlant, però sembla que més d'ambient de festa, doncs, que hi ha un ambient de tristor, no?
Sí.
Què està passant? I és, doncs, la visió d'aquesta festa des del punt de vista de la nena. I avui et parlo d'una pel·lícula de viatges en el temps de la qual mai ningú parla i que és a tenir en compte i, doncs, si us agrada el gènere de viatges en el temps, doncs s'ha de veure. És una pel·lícula que en castellà es diu Eclipse en el Tiempo, la podeu trobar a la plataforma Filmin, i el títol original és Sengoku Jeitai. Sengoku, no Son Goku. És de l'any 1979, abans que es posessin molt de moda aquest tipus de pel·lícules de viatges. Escoltem una mica el tràiler en versió original.
No vols! 俺についてきたいものは来い。残りたいものはここに残れ。
Et dic una cosa.
Qui diria, amb aquesta música, que és una pel·lícula violenta d'acció, de guerra?
Sí, sí, amb la música, i després el to aquest de veu, a vegades no, sí, no saps si estàs enfadat, si està dient alguna cosa maca, si...
És una escena de diàleg. No sé per què... El tràiler també és molt estrany, no representa gaire el que és aquesta pel·lícula. Dura dos hores i escaig, que es fa llarga. És una pel·lícula molt estranya. Està dirigida pel Saito Koisei i ens explica la història d'un grup de soldats de l'actualitat, bueno, de l'any 79, que enmig d'una batalla, sense saber exactament per què, una mena de boira passa per allà i els fa viatjar en el temps on? Doncs al Japó feudal, al Japó dels shogun.
Ahà.
Els mateixos samurais estan enmig d'una batalla entre ells per la lluita pel poder, i apareixen aquests soldats que diuen, què fem aquí i per què? I, clar, com que tenen armes actuals i tenen metralletes i tenen tancs i tal, diuen, doncs podríem nosaltres agafar el poder.
Vaya, hombre, ja que estamos...
Damos un golpe d'estado, no?, i ens fem els amos nosaltres. El que passa és que estan molt sobrepassats numèricament i no és tan fàcil com s'ho pensen. I és una pel·lícula que és molt estranya. Podria ser d'acció, podria ser, doncs...
Sense ficció del temps.
Sense ficció, doncs, divertida, no?, i agafar un altre to, però és una mena de pel·lícula dramàtica, molt trista, i que va, doncs, dirigida directament a la tragèdia.
Molt bé. Ho trobem a on?
A Filmin.
A Filmin.
A Filmin. És una pel·lícula molt rara, molt rara.
Molt bé. Com continuem?
Doncs ara continuem amb una de les comèdies espanyoles més estranyes que et pots trobar, també. Tu te'n recordes del dibuixant de vinyetes, el Antonio Fraguas, Forges?
Sí, home, claro. Home, Forges. Estem parlant del mític,
del gran.
De l'etern, del Forges.
Tu saps que va dirigir dues pel·lícules? Va fer dues pel·lícules, ho
sabies? No, jo sabia que havia participat, sí. Però no sabia que havia dirigit.
Sí, doncs es va posar darrere de les càmeres amb dues pel·lícules també estranyíssimes. Aquesta és la primera de totes que té un títol, doncs, curiós i un pòster que dius, a veure de què va aquesta pel·lícula, pot ser graciosa, i es diu País S.A.
Hola! Hola, ¿qué tal se da? ¿Ha pescado algo?
A més, hi ha una frase que representa Forges, país, sí. País.
País.
Bueno, país, bueno. País, dijo Forges.
Què país, no?
Què país?
Què país tenim?
País.
Doncs el gran Forges, que va fer moltíssimes vinyetes i divertidíssimes, la història de la Constitució, de
un
la
gran,
Bíblia...
Un
grande, un grande. Però darrere de la càmera, aquesta grandesa se li va fugir.
Perquè no, tothom no val per tot. Hem de partir d'aquesta base. Tu pots ser un geni en unes coses, igual... per manca d'esperis o el que sigui, en altres situacions no ets tan bo.
Aquesta és una pel·lícula que la podeu trobar a YouTube.
Sí.
És la primera, i també podem trobar la segona, que es diu El Vengador, amb B, El Vengador Justiciero, amb G, en lloc de Jota.
Muy de Forges.
El Vengador Justiciero y su pastelera madre.
Veus?
Però parlem de País S.A. Hem sentit el tràiler que li diu què, com andamos? I no hi ha una resposta. Doncs ens trobem amb El Hombre Forgiano. Tu saps quin és el prototip de Hombre Forgiano? Un senyor, doncs, prim, amb el nas gran, amb les ulleres i el bigoti. Doncs...
Sense cabell, sí, habitualment.
Sí, doncs aquí a la pel·lícula, doncs, hi ha un personatge que és el hombre forgiano, que apareix fent coses surrealistes. Aquí quan li diu què, com vamos? Està sentat en una carretera, en el pont d'una carretera, amb una canya de pescar, a veure què
passa.
A veure què passa, doncs està allà pescant. I és una pel·lícula que explica, doncs, el segret... És una mica Fargo, com la pel·lícula Fargo dels hermanos Coen.
Sí.
Un segrest d'un senyor, d'un industrial que, doncs, com que té moltes corrupteles, ell es presta a ser doncs, segrestat i aconseguir diners. El més interessant són els cameos. Hi ha un munt de cameos que són graciosos, però que es queden també una mica, doncs, desaprofitats, com per exemple apareixen, doncs, la Concha Velasco, Alfredo Amestoy, José Luis López Vázquez, Narciso Ibáñez Serrador, Sancho Gracia... Però és una pel·lícula que o sigui, en cap moment en rius. És, no sé, una pel·lícula...
No s'ha d'entendre,
suposo. Una pel·lícula bastant surrealista.
Doncs, Taisan Cao, gràcies per tot un cop més. Ja te doy el omeprazol para la protección del estómago i que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
I nosaltres, ja sabeu que totes les xerrades les podeu recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Allà ho trobareu absolutament tot. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.